DNI quan són menors d'edat. No? Doncs, contradiccions d'aquest tipus se les troben les persones en situació més vulnerable, que cal que no oblidem que estan en una situació d'urgència i de necessitat.
Clar, és que ara parlaves de l'ingrés mínim vital, no? Recordo, per exemple, les dades de l'informe FUESA el 2022 en relació amb l'ingrés mínim vital acabava concloent que dues de cada tres persones que podrien rebre aquest ingrés directament expliquen que no han rebut la informació de que existeix.
Exactament. Hi ha moltes persones que no tenen la informació i no saben on sol·licitar-la i llavors això també les deixa automàticament fora de poder-les demanar.
Clar, estem parlant, per tant, d'un panorama en el qual les persones que poden tenir accés a determinades ajudes moltes vegades no saben quines ajudes podrien rebre. Un cop saben quines ajudes podrien rebre, resulta que la manera de tramitar-la és pràcticament incompatible amb les seves possibilitats, no? Per desconeixement de les eines informàtiques o perquè directament no disposen d'aquestes eines informàtiques. I al final del camí encara ens podem trobar amb ajudes, per exemple, com la de la dependència, que existeixin, es puguin demanar, es puguin tramitar i no hi hagi els diners necessaris per tothom que ho demana.
Sí, i a més a més la llei reconeix que és un dret subjectiu, per exemple, el tema de la renda garantida. Per tant, no havia d'estar subjecte a cap mena de restricció pressupostària. Les persones que tenen dret automàticament haurien de poder-la sol·licitar i poder-la cobrar. Però no s'està donant, no? L'avari informàtic està fet amb tanta dificultat que les persones moltes vegades es perden. Per exemple, des de Càritas han hagut de crear un dispositiu específicament per acompanyar les persones que puguin demanar l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania. Perquè veiem que moltes persones, sense aquest acompanyament, i fins i tot les persones que estan especialitzades en acompanyar-les, se n'adonen de les grans dificultats que té tot el procés.
Cap, això vol dir que vosaltres com a entitats, no, heu d'acabar abocant els vostres esforços en resoldre problemes burocràtics, no? A destinar persones específicament a treballar només en qüestions burocràtiques.
Sí, sí, quan aquí l'administració hauria de doncs, desplegar tots els recursos i posar persones al davant d'aquestes persones en situació de vulnerabilitat que poguessin acompanyar-les i situar-se, no? En situar-se amb aquest tipus de perfil que necessiten a vegades doncs, un seguiment i un acompanyament que no estan rebent.
Per què és tan difícil el camí per arribar a una ajuda? Faig aquesta pregunta perquè si els qui les esteu demanant o heu d'ajudar a fer aquests tràmits ho heu detectat clarament, és evident que l'administració ha de ser conscient que existeix aquesta dificultat, no?
Sí, l'administració ha de ser conscient i l'administració també a vegades s'ha d'acostar una miqueta a aquesta realitat que moltes vegades els queda molt llunyana i a vegades hi ha una falsa percepció de la persona que està sol·licitant l'ajuda. A vegades es dubta de la veracitat, a vegades es pensa que la persona el que vol és viure de les ajudes i les persones que estem en entitats socials veiem que aquesta realitat no és certa, que les persones volen treballar, les persones volen trobar els seus ingressos i la seva autonomia per mantenir la seva família i només demanen una oportunitat com la que hem tingut la resta de la societat.
Aquest procés d'haver d'acreditar, i em deies abans, no, a vegades fins a dues o tres vegades o quatre vegades amb l'administració, que estàs en una situació de pobresa o que estàs en una situació extrema, revictimitza aquella persona una vegada i una altra?
Revictimitza i estigmatitza, no? I les persones estan cansades d'anar explicant cada vegada totes les seves penúries i les seves dificultats davant de qualsevol persona de l'administració, no? Perquè han d'explicar la seva història 5 i 6 vegades la mateixa història, no? Una història que és de dolor i de necessitat, no? No oblidem que no és una història agradable de poder-la explicar.
Això fa que hi hagi gent que pel camí desisteix, abandona, és a dir, acaba dient prou?
La gent no s'ho pot permetre, la gent no pot abandonar, no? La gent continua i sobretot la gent no perd l'esperança de poder trobar aquesta oportunitat, no? Perquè al final la gent el que vol és poder accedir als drets de ciutadania com qualsevol altre, no? Més aviat, aquí el que està fallant és l'administració, no? En no posar aquests recursos i en no posar aquesta mirada llarga de poder acompanyar per garantir uns drets que estan reconeguts però que estan vulnerats.
Però que entenc que per les persones que esteu, per exemple, treballant en el dia a dia de Càritas, Míriam, deu tenir un punt frustrant, no? Pensar que els esforços que s'han d'acabar fent per ajudar una persona en realitat és fer tràmits burocràtics en lloc d'un altre tipus de feina o d'un altre tipus d'ajuda, que és molt important, fer aquest acompanyament, però, ostres, que la manera d'ajudar sigui convertir-se en un expert en burocràcia?
Sí, al final, clar, el que volem de les entitats és poder fer, no?, les treballadores poden fer la seva feina, no?, que és acompanyar la persona en tots els àmbits de la seva vida i no centrar-se en l'àmbit econòmic, que és una part de la vida i una part petita, no?, i en altres parts molt més importants. Però sí que veiem que cal garantir que les persones tinguin uns ingressos mínims, unes necessitats bàsiques cobertes, inclòs l'habitatge, que ara mateix és un gran problema, i sense això no es pot continuar fent aquest acompanyament, no? I per tant aquí, doncs de les entitats, fem un crit d'alerta també a les administracions perquè es puguin posar amb aquesta garantia dels ingressos mínims per a totes les persones que ho necessiten.
La Míriam Feu és la responsable d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona. Un plaer escoltar-te. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
La burocràcia acaba fent que les ajudes no arribin a les famílies, a les persones que més ho acaben necessitant. Aquesta és la denúncia que posava damunt de la taula el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella. N'hem parlat amb Càritas Barcelona, per exemple, una de les entitats que fa molt temps que estan treballant, que reconeixia que han d'acabar destinant a persones a treballar només en això. És una denúncia que una vegada en aquest programa, recordareu, ja va verbalitzar-la també la Conxita Peña, que és la degana del Col·legi de Treballadores, Treballadors Socials de Catalunya. Conxita, bon dia.
Bon dia.
Suposo que identificats plenament amb el que ara parlàvem amb la Míriam Feu, no?
Totalment, de fet, dic que tinc poc marge d'aportació, perquè ha sigut exacte. Compartim la visió i jo crec que és una indignitat que les persones en situació de pobresa a sobre hagin d'estar acreditant-la i que els professionals que treballem al costat d'aquestes persones per acompanyar-los, com molt bé deia la Míriam, acabem convertir-nos realment en experts en burocràcia i ens dediquem tot el dia a veure com salvem les traves que l'administració posa perquè la gent pugui arribar a aquestes ajudes. És realment una indignitat.
Clar, però fer aquest plantejament, Conxita, sobretot perquè la feina del treballador social, la formació que rebeu com a treballadors socials, no és per fer paperassa, no? És a dir, la paperassa, la burocràcia, al final, d'una manera o altra, ens acaba afectant a tots, no?, en les nostres feines, però el que no pot ser és que la burocràcia acabi absorbint la gran majoria de la feina que acabeu fent.
Sí, nosaltres vam fer un petit estudi des del col·legi, tenim una mostra mínima de les companyes, sobretot de serveis socials i de l'àmbit de la salut, i de manera específica en els serveis socials. Les companyes dediquen més d'un 40% de la seva jornada laboral a fer papers, i fer
més del 40%.
Més del 40%. Vull dir, i amb això suposa que l'administració visualitza altres perfils i altres rols professionals que poden entrar en el sistema a fer aquelles tasques que són pròpies o que podria fer el treball social, que són tasques assistencials i d'acompanyament, perquè nosaltres puguem continuar fent la tramitació. O sigui que hi ha una part del treball social que està molt orientada a identificar quin és el recurs més adient, i dintre del recurs l'ajuda, les ajudes són exactament això, unes ajudes, un recurs, però no és el nostre àmbit d'intervenció únic, Això ha de ser una...
Per què hi ha tanta burocràcia, Conxita? És per una... És un problema de garantisme? És a dir, l'administració vol ser tan garantista de que dona aquella ajuda a algú que ho necessita que s'acaba fent ineficient?
Clar, jo crec que és un estigma dels països capitalistes, no? On d'alguna manera nosaltres estigmaticem a la pobresa i al mantra, no?, de que hi ha gent que li agrada viure de les ajudes, no? I en aquest sentit hem de fiscalitzar i ens hem d'assegurar que a qui nosaltres donem els diners és perquè realment s'ho mereixen, no? I amb aquest punt de partida ens trobem, a més, que hem d'interconnectar diverses administracions que no es parlen entre elles, és a dir, no interoperen els sistemes informàtics, amb la qual fem que la gent vagi amb un periplo d'una administració a una altra, que això vol dir cues i cues i cues, amb una desorientació tremenda, I, bueno, un altre problema afegit que podríem dir també és que tampoc l'administració és sorda respecte a l'opinió dels professionals.
No, és que això entenc que us acaba obligant també a convertir-vos, vosaltres, en experts en burocràcia i en intraadministracions, no?, per fer aquestes gestions. És a dir, que a banda de l'estona que hi perdeu fent gestions, l'estona que heu d'invertir, amb cada vegada que apareix una ajuda nova, en saber com s'haurà de fer, quina documentació, quants passos s'hauran de seguir, si allò serà incompatible o no amb algun altre tipus de prestació d'una altra administració.
Exacte. Identifiquem on poden estar els problemes. Sí que és cert que almenys aquí a Catalunya, quan s'intenta desplegar una nova ajuda, una nova llei, sí que hi ha taules, no?, on els professionals tenen cabuda, experts, i es fan comentaris, però quan això baixa a l'operativa del dia a dia de les persones que estan en primera línia, no s'ajusten a la realitat, no?, que tenim, i això, clar, crea moltíssimes disfuncions i és constantment l'ensaio-error, no?, i anar elevant en l'administració allò d'aquell procés que no funciona i que impedeix que les persones arribin a les ajudes, amb la qual cosa, bueno, hi ha també un cert esgotament, no?, perquè els professionals al final els tenim col·locats també de frontissa entre l'administració, no?, i som nosaltres qui donem la cara i qui, bueno, hem de contenir situacions que són injustificables, no? Vull dir, aquesta situació és també bastant insostenible. I, a més, no aprenem, perquè en tots els informes de vulnerabilitat, jo crec que, no sé, si ara féssim un llistat, no sabria dir, però com a mínim hi ha 6 o 6 categories d'informes de vulnerabilitat. L'informe de vulnerabilitat per habitatge, per a la pobresa energètica. Aviat entrarem també en temes en salut, que per accedir a determinades prestacions per col·lectius vulnerables també s'haurà de mirar com es fa aquesta vulnerabilitat. Vull dir, qualsevol cosa genera un paper, quan en realitat, si el que les persones han d'acreditar la situació econòmica, el que han de fer les administracions és interoperativitzar els sistemes d'informació amb Hisenda. Sí. Ah? O sigui, Hisenda, quan vol cobrar, identifica, vull dir, les persones que no estan, pues, escolta, també poden identificar les persones que no tenen ingressos i emetre un certificat. Vull dir, no cal que la gent vagi a fer cues als serveis socials, ni cues als centres d'atenció primària, ni cues al CPE, i cues, i tots són cues, no? Per obtenir un paper que, bueno, l'administració d'Hisenda sap perfectament quina és la situació.
Està definint la imatge més casposa i més antiga de l'administració, també, no? Que és aquesta que, presumptament, després expliquem que amb la digitalització i amb tot plegat ja no hauria d'existir, no? I resulta que la pitjor cara de l'administració és la que continua existint per a aquelles persones que pitjor ho passen.
Exacte, completament. És així, vull dir, no hi ha una altra manera de dir-ho, no sé com es pot explicar més clar.
La Conxita Penya és la degana del Col·legi de Treballadores i Treballadors Socials de Catalunya. Un plaer, com sempre, que ens hagis acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Va, que ara en seguirem parlant, ho farem també, evidentment, en temps de tertulia aquí al matí. A Ràdio Estel, una pausa molt breu per la publicitat i ens hi posem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669 56 17 68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
El govern al costat de les famílies més vulnerables, per tal que més de 100.000 llars que pateixen pobresa energètica puguin assumir els increments del preu del gas, del gasoil i del butà, hem activat el pagament del bo social tèrmic del 2021 i s'ha augmentat el pressupost d'enguany fins als 17,5 milions d'euros. Fem front a la pobresa energètica. Generalitat de Catalunya.
L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia. Et guiem cap a l'actualitat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Actualitat. El matí és opinió. El matí són protagonistes. El matí és a Ràdio Estel.
Va, cobrim el temps de tertúlia al programa d'avui. Montserrat Nebrera, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ben tornada al programa. Oriol Marc, bon dia, com anem?
Què tal? Molt bon dia, molt bé.
Molt bé. Dani Guillem, bon dia.
Molt bon dia.
Va, que ara escoltàvem la Míriam Feu, escoltàvem la Conxita Peña. Quan hem començat el programa us explicàvem que aquesta nit s'ha aprovat més ajudes o una nova ajuda. Clar, aquesta encara no sabem com s'haurà de fer, com s'haurà de gestionar. No crec que aquí els treballadors socials hagin d'anar al banc, vull dir que ja serà cada família, diguem-ne, que suposo que s'haurà de posar en contacte amb la seva entitat bancària. Això no ho sabem. Fins al migdia el Consell de Ministres que doni els detalls d'aquest acord de com les famílies que tinguin ingressos que no superin els 29.400 euros puguin demanar moratòries als pagaments de les hipoteques si estan en situació de vulnerabilitat, com que no sabem gaire més que el titular.
Pues això.
No podem anar gaire més enllà, però vaja.
Algú pensa que entitats que a setembre del 2022 portaven guanyats 16.000 milions d'euros més respecte al 2021, que segons ells va ser un mal any, perquè era el primer any postpandèmia, que van guanyar 20.000 milions de benefici, haurà tancat un mal acord? Jo deixo aquí.
Ahí lo dejo. Bueno, no, segurament estarem d'acord en que són mesures que, quan vas a mirar la lletra petita, i tot i que sembla que des del Ministeri han dit que afectaria o que podria beneficiar a un milió de persones, si un fa el creuament de les dades que tenim, surten perfils inversemblants, per dir alguna cosa, per una sola dada, amb rendes familiars que no personals, inferiors als 25.000 euros, quin tipus d'hipoteca... 29.400 era el segon fragment que podien allargar coses, algunes d'elles que ja existien, és a dir, les negociacions amb la banca perquè tu puguis allargar el període de retorn, no? Els plaços de la teva, el termini de la teva hipoteca, ja existeix. De fet, aquestes negociacions, que jo n'he fet més d'una vegada, li interessen al banc perquè el que no vol és tenir un altre immoble allà d'algú que no li pagui.
I perquè allargues el temps, allargues els interessos...
Això significa que
això significa un nou contracte hipotecari que s'ha de pagar...
Bueno, en la llei de noves pràctiques actuals ja aquest tipus de... el que diu innovació en el temps... En general ja està pactat que no es faci. Cadascú té la seva hipoteca, no? I s'ha de saber. Però en principi, i si ara s'afegís això, significaria que seria gratuïtament. Però es pot allargar sempre, pots amortitzar, i segons quina part l'amortització tampoc està exempta de pagament, però al banc li interessa mantenir la persona hipotecada i que s'allargui i que vagi pagant. I efectivament, quants més anys, més es paga. Les carències significa, doncs, avui t'ho arreglo en 12 mesos, però els 12 mesos de després doncs, estaràs també. Però sobretot és aquest, el tipus de perfil al que es pot adreçar, que no és, en realitat, la economia que està directament vinculada a les hipoteques. És a dir, la gent que està en les franges més baixes, que tenen una renda que tots plegats fan en blanc, eh? Vull dir, que després l'economia submergida és el que fa que la gent pugui sobreviure. Però aquestes són les que menys abocades estan a les hipoteques, perquè és un mercat que o bé és absolutament depauperat, finques del Sareb que valen 50.000 euros, però normalment són amb més diners, amb més renda, i són rendes també molt vulnerables, perquè potser entre els dos fan 40.000 euros, però resulta que és que no poden de cap manera arribar-hi. A tota aquesta gent, que és classe mitja, una mica, amb una mica de folgada des del punt de vista econòmic, no arribarà a res. Per tant, tindrem els vulnerables que no tenen la hipoteca, que els hi diuen que podran allargar-la, no sabem quina, els que tenen la hipoteca i estan els dos pillats, un ha perdut la feina i ja els nens no saben on posar-los perquè els tenien una concertada i després aniran a la pública i no saben ni tan sols com pagaran les lletres del cotxe, i tota aquesta classe mitja anirà a parar, com ja estem veient, destrucció constant de classe mitja, que va parar a les franges més baixes de la societat, que no tindran, que l'única cosa que podran fer, cuidado, és la dació en pago. És a dir, tu has estat pagant la teva hipoteca durant la tira d'anys i et diu, bueno, pues si quieres puedes devolver, i ja està, i ja no hi ha més deutes. Bueno, pues moltes gràcies, però crec que efectivament la banca, tal i com la concebim, i sobretot les coses que diu, que de vegades no són exactament les que passen, que diu que guanya tants diners, perquè és una guerra aquí de marcar perfil davant de la resta, bueno, pues segurament farà el gran negoci, però la gent, poca cosa.
Si la banca arriba a un acord amb el govern espanyol, estic convençut que és un acord que pot arribar a pagar, per entendre'ns, que no li sortirà a tornar diners a la banca. Recordem també que últimament les relacions entre els grans poders i Pedro Sánchez, si més no, si fem cas a les declaracions que fa Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, els discursos que fa, el govern espanyol de coalició té molta intenció també de marcar perfil davant de la banca, i estic convençut que avui intentaran presentar aquesta mesura com una concessió a la qual ha arribat la banca forçada pel govern espanyol. D'això n'estic convençut, perquè també és una de les maneres que té Pedro Sánchez de sortir-se'n electoralment, que és marcar perfil per l'esquerra i anar una mica contra els poders, els mediàtics, sobretot els econòmics, que es divideixen en dos, que són la banca ara mateix, i les energètiques, que són precisament els dos sectors als quals el govern espanyol vol gravar amb més impostos, degut a aquests beneficis extraordinaris que deies tu també, Dani, derivats primer de la pandèmia i després de tot el que està passant amb la inflació i l'encariment de les hipoteques. I trobo molt interessant, Montse, el que deies tu sobre què és classe mitjana aquí, no? Hi ha molta, molta, molta gent en aquest país que es pensa que és classe mitjana i no ho és. Molta, molta més de la que ens pensem. Tenir un pis o pagar un lloguer i portar els nens a la concertada acabarà sent un luxe, diria. Perquè només has de mirar l'encariment de la cistella de la compra, cada vegada que vas al supermercat et deixes més diners. Si vols comprar bons productes, comprar aliments frescos, saps perfectament com estan les coses. Si se t'encareix la hipoteca ja, ni t'explico. Si et van pujant el lloguer, ni t'explico. Si et van pujant les quotes de l'escola, ni t'explico. I tu cada vegada tens més la sensació que planificar la vida és més complicat. Si tu abans amb X diners que ingressaves o que ingressaves amb la teva parella, en cas de tenir una família convencional, podies arribar a planificar una sèrie de coses i només havies de contenir despeses. Dir, mira, aquest any potser no hem d'anar de vacances, però a canvi podrem comprar-nos un cotxe, podrem estalviar per l'entrada d'un pis. Ara tot això és una entelèquia. L'únic que pots fer és viure una mica al dia amb el nivell d'ingressos actual i, a més, amb aquesta incertesa permanent que moltes vegades l'economia també és un estat d'ànim i aquest estat d'ànim ara mateix va molt cap a baix. Hi ha una incertesa descomunal pel que vindrà. No és el mateix pagar 200 euros o 150 euros de llum i de gas que pagar-ne 400, 500 o 1.000 en funció de la despesa que facis, sense fer absolutament cap barbaritat, simplement sense passar fred. I a sobre, quan penses això, també et sents un privilegiat, perquè hi ha gent que no té ni tan sols aquest dilema, que l'únic que pensa és, hòstia, no podré pagar ni la calefacció, ni el gas, ni l'aigua, ni la cistella de la compra. Per tant, no sé si estem a les portes o no d'una crisi molt grossa, perquè és veritat que ha costat que arribés el fred, ha costat que haguem d'encendre la calefacció, però al mateix temps aquest estat d'ànim fa que estiguem amb tots els sentits alerta i que faci patir. Vull dir, l'horitzó d'arribar a la primavera de l'any que ve, estic convençut que hi haurà famílies que les passaran molt, molt canutes, i Per tant, les administracions tenen el deure d'intentar atenuar els efectes, encara més tenint en compte si estem parlant de sectors amb beneficis multimilionaris, com és la banca. Si la banca en algun moment ha de pringar, per dir-ho de manera col·loquial, doncs possiblement ho haurà de fer.
Mm. A Espanya crec que les dades són... segons el Banc d'Espanya hi ha 4 milions d'hipoteques referenciades a l'Euríbor, diguem-ne. No arriba, són 3 milions, una mica més de 3 milions i mig, 3 milions 700 mil hipoteques referenciades a l'Euríbor. Clar, si el govern diu que més o menys podrien beneficiar-se en el voltant d'un milió, vol dir que una de cada 4 hipoteques d'aquest país, més o menys, no? Una quarta part de les hipoteques d'aquest país es poden arribar a beneficiar d'aquest acord. Ja, dic, jo crec que és molt important esperar una mica quina és la lletra petita, perquè tu al final, si dones una carència, el que li estàs dient a aquella persona és que li allargaràs el crèdit. És a dir, acabarà pagant més diners.
Sí, sí, acabarà pagant més diners.
És a dir, aquest, no ho sé, potser no, però vull dir, si jo, com que no tinc el detall, ara mateix la meva primera lectura és, si em dones una carència i pago menys interessos ara, i m'ho allargues durant 7 anys, vol dir que quan acabin els 7 anys, el meu deute haurà sigut més gran.
I el detall, amb tot el respecte per qui surti avui a explicar-ho al Consell de Ministres, no el tindrem avui. El tindrem o quan es publiqui el BOE o quan s'hagi de convalidar el Congrés del
Poble. El dia 1 de gener, abans d'entrar en vigor.
Sabrem exactament com funcionarà aquesta mesura, perquè normalment, i això ho hem vist també, recordo units patint a la redacció, bueno, no, a la redacció no a casa, perquè estàvem teletreballant encara, aquells decrets de què es pot fer i què no amb la pandèmia, que sortia algú a explicar-ho, et quedaven dubtes i només ho podies aclarir quan es publicava el BOE. Per tant, moltes vegades, a mesures com aquestes, s'ha d'anar a buscar la lletra petitíssima quan està publicat oficialment per saber exactament a qui afectarà i a qui no, perquè avui, òbviament, el govern espanyol intentarà presentar-ho d'una manera que sembli que se'n beneficiarà molta més gent de la que potser al final se'n pot beneficiar.
Però afectant final... altres mesures, eh?
És que al final... També...
passa sempre, això.
Al final, les ajudes sembla que estiguin plantejades... per vendre-les a bombo i platillo en 9 de cada 10 ocasions i que en 9 de cada 10 ocasions l'objectiu sigui que com menys gent s'hi aculli, millor. I amb això connecto amb l'entrevista.
No, és que ara estàvem parlant, és que volia portar-ho cap aquí.
A nivell de ciutadania...
Com més traves, millor.
A nivell de subsidis, a nivell de tot. Com més traves, millor, perquè així no arribes a la casella final... I mors pel camí o ja no comences.
Però si passa amb tot. Si per demanar una beca d'investigació, la quantitat de burocràcia que has de fer, o demanar un sexeni, o demanar, dius, oi, Déu meu, però si no tindré temps per estudiar perquè estic fent papers. Però, és igual, ja ho farà. Si no estàs molt motivat, allò que dius, és que me va d'esto el canvi de
perquè
categoria...
Perquè a sobre del que comentàvem abans, no? Vull dir, algú que ara mateix, o que bueno, ara ja comença a tenir dificultats segurament per tots els increments que comentava l'Oriol en l'economia familiar del dia a dia, no? Però algú que fins ara se'n podia anar sortint, podia anar vivint, podia pagar, si havia de pagar una escola concertada, podia pagar la hipoteca, li quedava per més o menys viure, se'n podia anar una miqueta de vacances, o comprar-se un cotxe si necessitava comprar-se un cotxe i no anava de vacances.
Vull dir, estalviar si volia.
Exacte, vull dir, algú que anava trampejant amb certa normalitat, que és el que fa l'economia familiar òptima, si té problemes des d'aquest punt de vista, pues, el primer que li passa és... li fa vergonya anar a demanar ajuda.
Del tot.
Li fa vergonya. I si a sobre tu li dius que aquest procés serà d'una burocràcia i d'un... els ratolins aquells d'experiments que fan anar per passadissos, que serà això... Pues, la veritat és que si em fas passar vergonya, perquè jo tinc vergonya, perquè no puc pagar i no arribo a final de mes i no puc viure amb dignitat, si a sobre tu em fas passar per aquest via crucis...
Sí, perquè combines la frustració amb l'assumpció d'un fracàs personal sense tu potser haver fet res. Vull dir, potser ha canviat el context, no ha canviat la teva actitud, no tens per què sentir-te culpable perquè han anat malament les coses, i a sobre topes amb un mur sempre.
Exacte.
Que acostuma a tenir cara d'administració. Acostuma en aquests casos, eh? Quan es tracta d'anar a demanar ajudes, jo torno a la pandèmia mateix. A Alemanya els ciutadans demanaven l'ajuda i al cap d'una estoneta tenien un missatge SMS amb l'ingrés fet de X diners al compte corrent. Aquí, que es va fer tot, ajudes a les empreses amb crèdits ICO, que després, òbviament, s'han de tornar, per tornar hi ha un... Vull dir, primer, per agafar-los, ja hi ha uns mecanismes per tornar-los, n'hi ha uns altres per liquidar-los, uns altres. I això, quan és la teva vida el que està una mica en joc i la teva estabilitat familiar, fins i tot una mica emocional, llavors les regles canvien una mica.
Però, si tu estàs en la situació des d'un punt de vista social i econòmic com la que hi ha ara, I tu ets conscient que tens un sistema burocràtic que a Càritas et diuen que han hagut de crear divisions específiques de persones només per tramitar burocràcia? O que els treballadors socials et diuen el 40% de la nostra feina és fer papers?
Això és un problema gegant.
Bueno, però si està passant a tot arreu, jo estic dient de la universitat, que la major part del temps estàs intentant justificar que has fet no sé què per ser a dins d'una plantilla. És a dir, que la teva feina bàsicament s'ha acabat burocratitzant extraordinàriament, perquè tampoc hi ha un suport extern, perquè com és una cosa que té a veure amb la teva feina, el que ho sap ets tu.
Bueno, cap d'això estem parlant, de gent...
Clar.
Que en depèn subsistir d'això.
Efectivament, efectivament, però és que tot s'ha anat burocratitzant. És a dir, li preguntaves a la responsable de Càritas si no tenia a veure amb el fet de que hi hagi una certa desconfiança per part de l'Estat en què tramitarà la cosa qui... És que és igual, perquè això no ho treu. Imaginem que la persona que demana, fins i tot la persona que té més coneixements burocràtics per demanar aquest tipus de coses, és la que menys ho necessita. No, això no ho detrauràs. És a dir, el fet d'anar amorossejant tots els processos no fa que aquell que es vulgui aprofitar de manera, podem dir, fraudulenta, no ho pugui fer, perquè això ha existit sempre. El que fas és que la persona que ho necessita, que no té ni idea, ni segurament n'ha de tenir, s'acaba convertint en depenent d'un altre que l'ajudi. És a dir, que l'ajuda fonamental ja no és el pa, sinó la mà que t'ajuda a fer el tràmit perquè t'arribi el pa. Bueno, això és kafkià.
És que ho estic intentant recordar de memòria, potser m'ajudareu perquè no me'n surto tampoc buscar-ho. No fa gaire setmanes, uns mesos, va haver-hi una ajuda que vam explicar que havia acabat amb superàvit. Perquè la gent no sabia demanar-la de com n'era de complicat fer les gestions. No perquè aquella ajuda no fos necessària, sinó perquè el mecanisme per aconseguir-la era tan complicat que no s'aconseguien assignar les ajudes.
Però és que una part... O sigui, aviam, les lleis tipus renda garantida de ciutadania, totes aquest tipus d'ajudes no han d'estar, o sigui, per llei no han d'estar supeditades una partida econòmica amb un final. No, és partida econòmica oberta.
Sí, no, si el problema no són els diners, que no hi siguin. El problema és que el procés d'aconseguir-los és tan complicat que no s'arriben a aprovar i, per tant, els diners que hi són... No és la dependència. El drama de la dependència és que els diners no hi són.
Sí, però ho dic
des
del punt de vista...
Però és que hi ha altres ajudes que el drama és que els diners hi són i no es reparteixen perquè el procés per donar-les és tan complicat que la gent no són capaços d'acabar-lo correctament. I pel mig els diuen, no, denegat, perquè aquest paper l'has entregat incorrectament, o no, denegat, perquè... Bé, jo et poso un exemple personal. Fa 5 mesos vaig intentar tramitar per internet una targeta d'aquestes de T16. Tu l'has vista?
Ah, jo tampoc. Jo conec un que es veu que l'ha aconseguida.
Perquè ara que es parla tant del transport, saps? Vull dir...
Deu estar arribant.
Vaig fer molts tràmits per internet. Saps quina és l'última cosa que van dir? Doncs ara que està tot fet, s'agafen aquests papers, s'imprimeixen i s'ha d'enviar per correu postal aquesta adreça. Gràcies. L'he dit abans.
Haver començat per aquí,
Clar.
Haver començat per aquí.
Jo porto dies pensant que haig d'anar a renovar el codi del DNI electrònic perquè em va caducar el 8 d'octubre.
Ho dic. Saber
no trobo el moment per anar a comissaria. Has d'anar a comissaria. Has de demanar hora per anar a comissaria.
Així que comença l'altre gran problema, que és la bretxa digital, que justament en aquestes...
És que aquí volia anar.
En aquestes...
Si la tinc fins i tot jo, que tinc 34 anys...
Jo també.
Us juro que cada vegada que he de fer un tràmit amb el mòbil.
Bueno, una notificació de la Seguretat Social. No, és que no hi és. Diuen, sí que hi és. Dic, no hi és perquè hi ha entrat. És igual. Al final te l'han d'enviar per correu.
La meva filla va néixer en pandèmia i jo ja em vaig fer el DNI electrònic amb la fi de poder fer tota la paperassa des de casa i sense problema, no? Tenia de tot. Tenia DNI electrònic, a l'altre...
El lector, el no sé què...
Tenia tot.
La clave aquella.
La clave permanente, sí. Tot. Tenia tot. Ho tenia tot, vale?
Escoltant no tenen ni idea del que estàs parlant majoritàriament.
Què va acabar passant? Què va acabar passant? No sé si ho he explicat algun cop aquesta anècdota aquí, que és que... Jo enviava tot, sempre fallava. I què acabava fent? Doncs m'anava a l'opció de sin firma electrònica,
igual.
Que et surt una pantalleta i que tu l'envies per correu i jo enviava per correu. Buenos días, les adjunto tal, Pascual, perquè ho estic intentant fer per l'altra banda i és que no funciona mai, ho sento molt. Per tant, t'ho adjunto i sisplau, el funcionari de torn, si tens a bé, doncs ja m'ho retornaràs complimentat o
tal qual.
O tal qual. Bueno, vaig tenir sort de que vaig topar amb funcionaris que sí, que em responien, i vaig poder fer el 100% del procés, però clar, m'havia fet una sèrie de coses, DNI electrònic, clave, no sé què, no sé quantos, que no vaig fer servir per res, perquè ho vaig fer per la via ordinària, que és el mail, que en teoria no s'ha de fer per aquesta via. Fins que un funcionari anònim em va contestar: provi de fer les gestions de matinada, que el sistema suporta menys pes. I ho vaig provar,
i sí,
i era cert. I era cert.
Bueno, sí, però ara ho has dit per la ràdio, i ja veuràs com col·lapsarà a les 6.
Però fixa't que això, jo, quan feia l'entrevista, quan parlàvem amb la Conxita Peña, allò que vaig dient, clar, això al final, el que estem explicant, és la pitjor imatge de l'administració, la més vella, arcaica i presumptament superada.
Va.
I resulta que no.
La versió 2.0 o 3.0 de
resulta que no.
Ja està.
Sí, sí.
Ah? Vull dir, això...
La informació nostra aquí, la té aquí, absolutament
aquí,
tothom.
Aquí,
nosaltres, sí, regalem moltes dades, vull dir, els senyors de Google, Amazon, Facebook, qui sigui, ho tenen tot de nosaltres, perquè ara hem volgut, perquè el producte som nosaltres. Però és que l'administració té totes les nostres dades, tot el que fem. Per tant, això hauria d'agilitzar les coses, perquè si hi ha una sèrie de dades que tu tens, que dones amb la declaració de la renda, les dades de salut mateix, dades familiars... Home, com a mínim, si hi hagués... Jo m'imagino l'administració com un banc gegant de dades, doncs aquestes dades les pot segmentar perfectament. Ho fan les empreses privades, estic convençut que també ho pot fer l'administració per saber exactament qui pot o qui no pot.
Però jo no sé...
Ajuda o fins i tot ser proactius a l'hora de... No sé si concedir-la o no, però sí de pensant, ostres, potser a aquesta persona li interessa això, anem-lo a buscar, com si fóssim un client normal.
Però jo no sé ara, però
això no passa.
En el temps en què jo he estat en un, al capdavant d'un jutjat, el creuament de dades entre la policia, els arxius policials, la Seguretat Social, les dades d'Hisenda, jo què sé, perquè havies de demanar la pensió per en un divorci. No, això no. I, a més, el jutge li deia no, perquè és el secret o tal. Algunes coses d'aquestes han millorat, però en quant a la connexió entre uns i altres... Això que veiem a les pel·lis d'un senyor que agafa... Estats Units, posa un número de la Seguretat Social que no és i se'n va a viure en un altre lloc. Això, a casa nostra, no és tant, perquè has de tenir-ne un, sí. però déu-n'hi-do, el grau de desconnexió entre bancs de dades, tots ells dels mateixos. De manera que, fins i tot, quan fas la declaració d'Hisenda, o sigui, la renda, et poden dir, bueno, però, clar, nosaltres amb aquestes dades, si descobrim altres dades, però no les té vostè. No hauria de sortir automàticament ja, com a mínim, al blanc. Això,
i només has de mirar la de vegades que en els programes electorals de tots els partits surt el concepte finestreta única.
fa la tira,
molt, que em dedico però... això, però m'acostumo a llegir els programes per bici i sempre hi ha agilització de l'administració i finestreta única. De tots els programes de tots els partits, i aquí han governat uns quants partits, a Espanya només dos, però vaja, per entendre'ns, hi ha passat una mica tothom. Ja han fet la roda sencera, quasi. Com a mínim, fes-t'ho mirar.
Bueno, aquí a Catalunya han governat tots, menys el PP.
Correcte. Això mateix.
I continuem igual.
Alguns han governat en diferents marques.
Efectivament. Sí, imagina't. I han fet el rosco de passar palabra, quasi, menys el PP.
Sí. Passa palabra. Con la P, passa palabra.
Però vaja, ho dic perquè al final estem en un moment en què hi ha una paraula que és escut social, no? Estem tota l'estona amb l'escut social, apareix aquesta ajuda, es pot optar, no sé què, hem fet aquest acord. Els acords només funcionen, les ajudes només funcionen, o si la gent sap que les pot demanar, si la gent sap, és a dir, que les pot demanar, em refereixo a que existeixen. És a dir, que estem en un país en el qual hi ha moltes persones que tenen dret a determinades ajudes que no saben que aquelles ajudes existeixen i que quan es posen al camí d'intentar-les aconseguir... no és viable. Perquè si tu vius pràcticament al marge del sistema i el sistema et comença a demanar que acreditis coses de la teva vida que no pots, aquella ajuda no te la donaran mai.
Clar que no. Això va passar amb les vacunes del coronavirus, per exemple. O sigui, com pot ser que hi hagi un 25% de gent que encara no s'hagi vacunat? Pues potser és perquè no tenen ni idea que hi ha una campanya en marxa.
Sí, però Oriol, va haver-hi un moment... És que, aquest exemple està molt bé. Perquè va haver-hi un moment que quan això es va detectar, què es va fer?
Van anar a buscar...
s'agafava no una furgoneta, un autocar o no sé què, es posava en una determinada plaça i punxava.
És que la pregunta és aquesta, vull dir, avui quan el govern anunciï les mesures d'aquest decret, que evidentment no llegirà tot el decret de pe a pa, perquè un decret és il·legible per una persona del carrer, tu, Oriol, ho faràs perquè ets periodista, ho hauràs de fer.
Sí, i no ho farem molt de gust, però potser ho faré.
I segurament més d'una pàgina hauràs de tornar enrere dient aviam, què ha dit? Què vol dir això?
Però i a la roda ja estaran ben segurs de no dir-ho, perquè la lletra petita és on està allà agafat.
Per tant, segurament s'hauria d'obligar al govern de torn que si aprova unes ajudes es faci una campanya d'informació complementària que pogués estar supeditada a algun tipus de regulació, de dir, vostè m'ho està explicant tot, està fent una campanya completa d'informació, això és una campanya de servei, i que, evidentment, es llancés durant una bona temporada per tots els canals de comunicació possibles. Parlo de xarxes, mitjans de comunicació, opis al carrer, autobusos, vull dir, al final hi ha tantes ocasions que ens gastem el diner públic amb estupideses que dius, doncs, com a mínim, gastem-nos-el de tal manera que tothom pugui ser coneixedor, que ningú pugui dir que no és coneixedor, o que si no ho és per voluntat pròpia, de que hi ha una campanya d'ajudes arran d'un acord entre la banca i el govern espanyol. I que tu, si estàs en una situació semblant a la que estàs llegint en aquell opi, pots entrar en el banc i demanar que t'informin, almenys. Perquè si no, passa el que passa, que és que tu entres al banc i abans d'entrar ja estàs venut. Perquè el que hi ha darrere del mostrador sí que sap el decret. Perquè li han obligat a saber-lo. I el que hi ha davant del mostrador no té ni papa. I segurament s'anirà amb les mans buides. Per tant...
Però és poc interessant pels que firmen l'acord que ho sàpiga molta gent. Això és una mica el que va passar amb les preferents. La banca ja donava per descomptat que la major part de la gent no sabria que podia reclamar per tot aquell diner que havia posat en un determinat tipus de producte bancari que li repercutia de manera absolutament negativa per una qüestió de vici del propi producte, que havia estat declarat per la justícia. Això és un producte viciat i, per tant, vostè té dret a que li retornin els 20.000, els 5.000 o el milió, cadascú hagi posat el que sigui, que havia posat allà i li van retornar zero. Sus 20.000, zero. Aleshores, Què descomptava la banca? Que del gruix del 100 que pogués ser, solament reclamaria un 2, un 5%. De tal manera que a la imatge queda que jo rescabalaré tothom que vingui, en aquest cas jo donaré les condicions que m'ha marcat el govern, que tampoc sabem la lletra petita, però des del punt de vista de l'efectivitat de a quanta gent hi arribarà, això no passarà. Aquesta és com la de les comissions. Diu, no, perquè en el Codi de Bones Pràctiques ja posava que les comissions havien d'estar... Però això és mentida podrida. Tu vas a mirar el contracte bancari i com no tinguis allà un munt de productes, et casquen 15 euros a la major part de les entitats, sí, sí. 15, 18 o els que siguin. I la gent que menys té, que solament té l'ingrés de la nòmina i el pagar el rebut de la llum, doncs sap que ja ha de posar del diner de cada mes els 15 euros o els 10 o els que siguin. I que el millor ara, que ja veurem, alguns d'aquests saben que ja no tenen que pagar aquesta comissió. Però l'haurà de demanar, perquè si no la demana, continuaran pagant.
Pues llavors fem una cosa, i jo no estic d'acord perquè no crec que sigui una sortida, però com que tot va cap allà mateix, ja passem al populisme tertulià i diguem aquí en antena, que portem fent una bona tertúlia amb un bon anàlisi i de més, diem no, pues llavors cap problema, que agafin els 60.000 milions d'euros quan vam salvar la banca, que ens els atornin i que siguin ajudes finalistes. No?
Pues que això, ara, és veritat que és...
Sí, queda bé. És que però queda bé.
Acabo de quedar perfecte davant de l'audiència.
Però crec
perquè
que
tothom deu estar dient sí.
Té una base que, sincerament, vull dir, tu quan li deixes una sèrie de diners a un sector perquè no peti del tot i aquests diners no s'han acabat de tornar...
Esperes algú de retorn.
Com a mínim, ni que sigui per responsabilitat, sigui hi ha un contracte social entre tots els agents que integren no només el món econòmic, sinó també el món social, el mínim que hauria de fer la banca és tenir una mica de memòria. Una mica de memòria.
Bé, jo crec que falta una segona part, diguem-ne, de la relació govern-banca. No? Ara hem conegut aquest, i ara falta el segon, sí. Que és el teòric impost a la banca.
Aquesta crec que és la negociació grossa, perquè també tot això, recordem que fa potser la crisi grossa, si és el 2018, el 2008, perdó, ja deu fer, doncs, el càlcul mental no és el meu, però devem portar 14 anys. Home, crec que també hi ha hagut una cosa que en tots aquests mesos hem après i que la pandèmia també ens ha ajudat, que és que les receptes són completament diferents. El que va passar fa 14 anys. Vull dir, fa 14 anys aquí es va optar per retallar i es va optar per collar la gent i fins i tot per fer-la sentir una mica culpable d'haver estirat més el braç que la màniga. En el moment en què tu rescates a la banca aquestes contrapartides que va rebre la banca, no s'han acabat de retornar mai, ha arribat una pandèmia, ara ve una guerra, després la inflació, és evident que els governs també estan pensant en solucions diferents. Altra cosa és que els governs estiguin preparats per assumir-ho des del punt de vista administratiu, que és una mica del que estem parlant en el substrat del que estem parlant ara. Però crec que és evident també que hi ha hagut un pas endavant, que és que ara aquesta crisi diria que cap de les administracions està apostant perquè la pagui més la gent que no pas qui més té. Si més no, a nivell de discurs.
Tot això s'haurà de pagar algun dia, eh?
Sí, exacte.
Algun dia algú haurà de pagar, evidentment. Sí, sí.
3:15. Fem una pausa per la publicitat i seguim en temps de tertúlia avui aquí al matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Si vols Ràdio Estel en safata de plata, els teus desitjos són ordres. Busca'ns per Android i iPhone com a Ràdio Estel Oficial i treu tot el suc a la nostra app. Programes a la carta, podcast, la ràdio en directe, la graella diària i molt més. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Perdona, qui ets? Què fas?
Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
No. Jo el que sóc és humà. I si em provoques, doncs pico.
Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
Generalitat de Catalunya.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia. Et guiem cap a l'actualitat. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Al matí que haurem d'estar pendents, per tant, d'aquest Consell de Ministres, que ens acabin de conèixer, d'explicar, veure la lletra petita fins a on arriba d'aquestes noves ajudes, d'aquestes mesures per intentar contenir els efectes de l'augment del preu d'aquestes hipoteques. Bàsicament perquè hem estat explicant-vos les darreres setmanes quina és l'escalada que estan tenint els interessos bancaris. El gran problema és a partir del mes de gener. És a dir, normalment, quan algú es llegeix el contracte de la hipoteca, si l'has fet fa poc, hi ha molta gent que el té clar. Si la hipoteca ja té un temps, la gent no recorda que una de les coses que especifica el contracte és quants mesos has de tirar enrere per buscar la referència dels interessos per fer l'actualització. Vull dir que aquests dies es produïa una circumstància estranya, que és que hi havia persones que anaven a les entitats bancàries acoquinades, per dir-ho d'una manera fina, de què passaria amb la seva quota, perquè veien el que explicaven els diaris i escoltaven les ràdios i s'asseien, i de cop i volta deien, doncs no m'ha pujat, com m'havien dit, i segurament no havia pujat perquè hi havia una clàusula del seu contracte que deia, en revisió en funció dels interessos de l'Euríbor, etcètera, de fa 2 mesos, i per tant anàvem a 2 mesos enrere i no havia passat res. A partir del mes de gener, quan la gent digui la clàusula de 2 mesos i tiri 2 mesos enrere, ja es trobarà un increment de l'Euríbor, i per tant els mesos de gener i febrer és quan tot això de les hipoteques començarà a ser un problema global, perquè llavors ja no se n'escaparà ningú. I cada mes, cada dia que algú entri per l'oficina bancària, per la porta, per renovar la hipoteca, aleshores sí, es pot trobar amb aquests increments de les quotes.
Tot plegat? O sigui, la quota, la llum, no has fet res més que continuar respirant.
Que elles soletes pugin i ja, 150 i ja o 200
i,
euros.
I la inflació en el sou? I ja t'has quedat que... Bueno.
No, se t'ha acabat el sou.
Se t'ha acabat el sou.
Se t'ha acabat el sou i la vida continua girant. Vull dir que tu no pots deixar de fer front a les teves obligacions, tampoc.
Escolta'm, mira, va, una bona notícia enmig de tot aquest episodi. Fa unes quantes setmanes us vam explicar el cas de la Marina Jimeno, que és una dona de 92 anys que viu en un pis de tota la vida al barri de la Barceloneta, que ella sempre havia pagat el lloguer d'aquell pis, associat a un contracte de renda antiga. Recordareu que us vam explicar que estava a punt de ser desnonada. No perquè ella no hagués pagat, sinó perquè la propietat d'aquell edifici havia arribat amb un impagament, aquell pis havia acabat a mans d'un banc, aquell banc havia entès que el contracte de renda antiga d'aquesta senyora no tenia vigència, n'havia demanat el desnonament i se li havia atorgat. Els advocats que portaven el seu cas s'han estat movent, i avui sí us podem explicar que, com per capítols, hem arribat a un punt que sembla que la notícia és bona i és positiva. A les 8 del matí us ho hem explicat. S'ha aturat el desnonament de la Marina. Els advocats entenen que encara no és legalment el punt definitiu per dir que no serà desnonada, però que sembla que s'hi ha arribat bastant a aquest punt. La Marina Romeu és la seva filla. Marina, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, avui sí és una bona notícia ja, com a mínim com us ho expliquen els vostres advocats. Esteu tranquils ja amb el cas de la mare o encara hi ha alguna cosa que us faci patir?
A veure, jo estic convençuda que no passarà res, però bueno, almenys la meva mare s'ha quedat una mica tranquil·la, perquè la dona estava que no era un sense viure. I ara, pues, bueno, ella està tranquil·la perquè li dic, mama, que mira que ha passat això, ho han anul·lat, que no és... A veure, ho han anul·lat no és... És definitiu, però bueno, sempre pot haver-hi que recorreixi com funcionen aquestes coses, no?
No, que el dret de recurs encara hi existeix.
Claro.
Però vaja, en principi sembla que el cas de la mare ha d'acabar arribant a bon port, no?
Home, jo crec que sí. I per ella, pues, tranquil·litat absoluta. A més, el dilluns és el seu cumpleaños i...
Home, què en fa, 93 ja?
93.
Doncs mira, podrà fer els 93 ja convençuda que es podrà a casa. A nivell de paperassa, heu d'acabar de buscar alguna cosa, perquè clar, l'origen de tot el problema és que el contracte de renda antiga signat, clar, era un contracte que la teva mare tenia 3 anys quan s'havia fet, és a dir, un paper de fa més de 90 anys, que no, deien que no s'acaba de llegir bé. Deixarà de ser un problema, això, diguem-ne, no?
No, perquè, bueno, no sé si ho vam explicar que un familiar dels antics dueños de tota la finca,
sí,
va veure a TV3 la història i va estar buscant i va trobar la còpia del contracte.
Ah, mira, això no ens ho... Mira, és a dir, a partir de fer una mica de rebombori van aparèixer papers que no trobaven. Això és interessant.
Que la digitalitzin, sobretot.
Exacte, exacte.
Un net del que havia, perquè aquest senyor era ja, bueno...
No, no, clar, clar, evidentment, tot era molt antic.
L'home, pues, va ser, bueno, molt persona, perquè segons qui passaria, però no mira, va estar buscant, i a més ho va trobar ràpid. Al mateix moment que va veure la notícia, ho va mirar, va buscar, i li va enviar a l'Ivo, a l'advocat.
Doncs mira, celebrem que el cas hagi arribat a bon port. Marina, enhorabona i que sigui realment definitiu.
Moltes gràcies a vosaltres i qualsevol cosa ja us tenim informat.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé la Marina Romeu, que és la filla d'aquesta dona de 92 anys, que es podia veure abocada a un desnonament que havia demanat al banc. Clar, si jo ja em vaig quedar sense paraules el seu dia, mira, celebro que s'hagi arribat a aquest punt. Més està bé que és el mateix magistrat que primer ho havia ordenat, qui ho ha aturat i que ara ha vist que, escolta'm, potser
clar,
les coses...
Clar, perquè faltava la prova, el que no pots provar per al jutge, ni que sigui a contracor, però li obliga a prendre la decisió respecte de l'acció, en aquest cas tingui el banc, que no té ànima, no? O sigui, no és una persona que... És igual, ell ha de treure la persona i és igual que tingui 90 com un 100. I, però, clar, apareix el document, que en això, fixa't que quin paper que juga, que la gent s'adoni i que una persona que estava implicada directament vegi la notícia i digui, no, això és efectivament així, aquest contracte estava per tant vigent, jo tinc una còpia, i que la guardi com or que és, no?
Doncs mira, una bona notícia que també ens va bé. Escolta, Montserrat, avui, ara perquè ha aparegut tota aquesta qüestió de les hipoteques, les ajudes, aquestes darreres hores ha aparegut finalment ja aquesta nota de la Fiscalia General de l'Estat en relació amb la polèmica que estem arrossegant aquests dies per la llei del només sí és sí. En què ajuda aquesta nota de la Fiscalia?
Jo crec que ha ajudat des del punt de vista polític a la ministra Montero. Més enllà d'això, primer, jo crec que diu, si mirem el contingut, viu obvietats. Ningú va dir mai ni s'ha produït. De fet, la justícia ha demostrat en diferents parers que no hi havia un comportament automàtic en la revisió de penes de res, perquè això no pot ser. És a dir, no es revisa res automàticament mai, excepte en els delictes que, quan la reforma del 95, que va entrar en vigor el 96, algunes de les que s'anomenaven aleshores faltes, que després delictes lleus, van immediatament treure de la presó a les persones que ja no hi complien. Clar, aquests, de manera automàtica, vol dir no existeix aquest delicte, doncs fora, fora i fora. Aquí no estem parlant d'això, estem parlant de la integració de dos tipus penals en un de sol, amb un gradient de penes, i, per tant, i amb una disposició transitòria que no existeix a la nova llei, que tallés d'arrel l'afectació de les conductes anteriors. I aleshores el que ha de fer cada jutge és, en cada cas concret, veure, primer, en la valoració de la prova que s'havia fet en aquell cas. Dos, en quin nivell de pena es troba. Tres, si és més favorable en una interpretació pro libertate per aquell reu, amb independència de que ens agradin més o menys aquest tipus de delictes. Per tant, el que diu la... No, obvietat, no hi ha un automatisme, clar que no, ni n'hi havia. Dos, que no podrà utilitzar-se per augmentar les penes. Pues això és de calaix, perquè són irretroactives qualsevol mena de mesures desfavorables de drets, no solament les penes, respecte de conductes que ja hagin tingut sentència ferma. Tres, que això no vincula, clar, però no vincula, perquè el que fa la Fiscalia és ordenar un criteri únic, perquè la disbauxa dintre de la Fiscalia és més absurda que en qualsevol altre lloc, perquè és un organisme jeràrquic, i per tant, un conclou. Bueno, doncs, no sé, és com si des de la Fiscalia, des de dalt, que ja sabem que té aquest grau de politització, s'hagi volgut donar un capote a una situació en la qual sembla com si la ministra fos l'única responsable del que s'ha produït, i, en tot cas, tothom reconeix que hi ha una manca de perícia en la tècnica legislativa que es podia haver evitat en bona mesura, no? I punto. Jo crec que no afegeix res més. Aquesta és la meva opinió.
Oriol i Dani.
Jo, després de tot el que diu la Montserrat, seria imprudent dir una cosa contrària.
En sap molt més.
Però sí que és veritat.
L'he posat difícil, però com que ella és la que ja entén, no, saps? Jo decidit
com ha de ser. És que, en el fons, la gent ha de parlar del que en sap, i la Montserrat en sap moltíssim, i jo no en sé ni molt menys la meitat. Però sí que coincideixo amb el primer que has dit, que és un valor d'oxigen també per la ministra, tenint en compte el qüestionament intern que hi ha hagut també a les files del PSOE. També hem vist com Pablo Iglesias ha aprofitat per carregar contra Yolanda Díaz per aquest episodi, per no haver defensat prou Irene Montero. Podríem dir que el flanc judicial pel govern espanyol continua sent complicat. Aquesta setmana a terra, per exemple, el debat sobre la proposició de llei per reformar el delicte de sedició al Congrés.
Arribarà dijous,
és una setmana important, que també hi ha debat sobre pressupostos, hi ha això de les hipoteques. Vull dir que el govern espanyol es troba davant d'una setmana que pot ser un test d'estrès important. Avui hi ha una sessió de control al Senat en la qual Alberto Núñez Feijóo intentarà descol·locar Sánchez, no només amb el només sí o sí, sinó també, per descomptat, amb la reforma de la sedició, i el que només li li falta en aquest govern espanyol és que aflorin les discrepàncies entre els seus membres. I això del només si és si ha sigut un pic de tensió, també ho està sent, com s'ha demostrat al Congrés dels Diputats, i sobretot a fora, en tots els entorns del PSOE més discrepants amb la llei trans, per exemple, que també és un xoc important, que no té tant a veure, potser, amb la llei del només si és si, però que també fa aflorar les discrepàncies ideològiques en termes més aviat progressistes o no entre sectors del PSOE i sectors d'Unides Podem, i hi havia molta gent que tenia moltes factures al calaix per cobrar-se amb Irene Montero i també per elevació amb Pablo Iglesias. Per tant, la nota de la Fiscalia és una mica un baló d'oxigen i, malgrat tot, crec que és compatible dir dues coses, i això ho penso des de que la setmana passada van començar a sortir els casos de revisions de penes. Crec que és tan compatible dir que en un sector, encara que sigui molt minoritari de la judicatura, hi ha moltes ganes de revisar aquestes penes perquè hi ha un viatge ideològic masclista, com dir que la llei, en alguns aspectes, com havien alertat alguns organismes